Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Arnau Maimó. Protecció Civil demana molta prudència aquest cap de setmana perquè les ventades i el fort onatge es mantindran fins diumenge al migdia. Aquest dissabte al vespre, les onades podrien superar els 2,5 metres d'alçada gairebé a tot el litoral català i sobretot a les comarques de la Selva, el Baix Empordà i el Montsià. Per l'episodi de vent, la Reserva Natural de la Fageda d'en Jordà i la Reserva Natural del Volcà de Santa Margarida continuarà tancada fins a nou avís. Aquest divendres, el telèfon 112 rebut gairebé 1.000 trucades pel fort vent que ha fet caure sobretot arbres, branques i enllumenat de Nadal, especialment a Barcelona i a les comarques del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. L'Audiència Nacional i la Guàrdia Civil irrompen de ple en la recta final de la negociació per l'amnistia. El jutge Manuel García Castellón ha decidit enviar a judici per terrorisme els 12 membres dels CDRs de l'operació Judas. Els podrien condemnar penes de fins a 15 anys de presó. Els seus advocats denuncien indefensió, diuen que falten proves i que la instrucció no s'havia acabat. Xavier Monges, d'Alerta Solidària.
A ningú se li escapen els tempos polítics, a ningú se li escapa que una interlocutòria dictada el dia 2 i notificada al matí del dia 3 en ple debat respecte a la investidura i la llei d'amnistia pretén influir políticament en aquest debat i sobretot pretén utilitzar l'aparell repressiu una altra vegada doncs, per fer política i el poder judicial entra en ple a fer política.
En paral·lel, la Guàrdia Civil ha fet arribar al jutge un informe en què apunta la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, com una de les coordinadores de Tsunami Democràtic. El líder de Hezbollah, la força política i militar més important del Líban, ha acusat els Estats Units de ser responsable de la guerra a Gaza i ha dit que aturar l'agressió a aquest territori palestí evitaria l'extensió regional del conflicte. La preocupació és que això té la capacitat d'expandir-se a un conflicte addicional o a una guerra completa, o que aquest front caurà en una guerra més àmplia. Aquesta és una possibilitat real i pot passar, i l'enemic hauria de tenir-ho tot en compte. Al Nepal, com a mínim una vintena de persones han mort i n'hi ha de dotzenes de ferides com a conseqüència d'un terratrèmol. El sisme de 6,2 graus a l'escala de Richter s'ha produït poc abans de mitjanit hora local. Segons el Servei Geològic, el terratrèmol ha tingut l'epicentre a 18 quilòmetres de profunditat a la regió muntanyosa de Karnali, però també s'ha sentit al nord de l'Índia i fins i tot a la capital, Nova Delhi. L'any 2015, el Nepal va patir un terratrèmol devastador en què van morir 9.000 persones. Això que escolten és la Pegatina, que avui ha fet una festa mestissa, ha omplert de fet el Sant Jordi Club en una nit de rumba catalana merengue i escà dins de la gira del seu 20è aniversari. El concert ha arrencat amb un dels seus temes més coneguts, i Volar, el grup de Montcada i Reixac, ha convidat a una dotzena d'artistes per tocar plegats, com les Balkan Paradis Orquestra, que han fet de taloneres. La Pegatina repeteix aquest dissabte al Sant Jordi Club amb totes les entrades exaurides. Esports, aquest dissabte el Barça juga a Sant Sebastià i el Girona a Pamplona, dotzena jornada de la primera divisió de futbol. Xavi Hernández, tècnic blaugrana, diu que el campionat no està perdut, però que han de reaccionar i ha convocat dos mesos després el migcampista canari Pedri. El partit inaugural de primera ha estat aquest divendres a Les Palmes 2, Atlètic de Madrid 1. A segona, l'Espanyol ha encaixat l'empat a 2 contra l'Eibar al minut 97 en una jugada amb falta clara en atac dels bascos. Els dos gols blanc i blaus els ha fet Puado al segon de penal. I en bàsquet, a l'Eurolliga, Barça 80, Panathinaikos 72, amb 17 punts de Jabari Parker.
Fins aquí les notícies.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sink, we're talking to Barcelona's international community and asking them what does it mean to integrate in Catalunya.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lucía Benavides.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'amic va preguntar al seu amat si havia quedat en ell cap racó per estimar. I l'amat va respondre que si l'amor de l'amic podia créixer, era per estimar. Del llibre d'Amic e Amat, edició de Lluís Busquets i Grabolosa, de Ramon Llull. Cicle El meu clàssic 2024.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio i pretén donar veu a pagesos, pageses, sumillers, sumilleres, elaboradors, elaboradores, és a dir, en definitiva, a paisatgistes.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Nena, anem a fer un vi.
Seguim a la finestra indiscreta. Moon, river, wider than the mile. I'm crossing you in style
someday. Això és molt de programa doble, eh? Com els que feia el fenomen al principi quan estava al cinema Urgell. És a dir, posen una primera pel·lícula així més festiva per enganxar-nos de seguida, com nosaltres arrenquem amb cançons per enganxar-vos de seguida, i la segona ja és reflexió, és calma...
Delicatessen.
Estem gaudint ja de la segona hora de la finestra abans d'anar a dormir.
L'amor.
Per tant, de les cançons que ens proposeu, doncs farem això, les distribuirem segons el millor moment del programa, el que ens demani.
Gràcies, Santi Crosas, per demanar-nos aquesta versió de Moon River amb aquest mestre de la veu i de la trompeta, que era Louis Armstrong, que, per cert, quan va gravar aquesta cançó, va ser 3 anys després de l'estrena de Desayuno con Diamantes i 7 abans de la seva mort. O sigui, ja era... un adult, per entendre'ns.
Un veterà, efectivament.
Per cert, algú ha sentit alguna vegada com sona la veu de Henry Mancini, l'autor de la banda sonora i de la cançó? Alguna vegada ha sentit a Henry Mancini?
No.
Doncs vinga, és el moment.
I enjoy working for him. And, you know, Blake is,
Gaudeixo molt treballant amb ell, i en Blake és el tipus de persona que, si vols, et dona via lliure total. Però si no està bé, t'ho diu. I jo ho prefereixo, perquè si no ho fes, probablement em tornaria boig. T'ha agradat com he doblat així a temps real, Pere?
No, m'ha semblat estupendo. Una gran imitació. Ni David Verdaguer fent d'Eugènia.
Efectivament.
Bé, doncs, deixa'm un petit Scorsese més, perquè,
sí,
perquè he dit que hi ha molta reacció, Volia aprofitar, diu l'Esteve, aquest e-mail per comentar que he anat a veure Los Asesinos de la Luna i no m'ha agradat gaire. És excessivament llarga, sobre més d'una hora, i hi ha massa coses sobreres i per fer lluïment als actors. Poca incidència en el poder de les petrolieres i situacions inversemblants, com l'escena de coacció abans del judici i l'intent de redempció del personatge principal després de tot. Ara, m'ha agradat les dues escenes finals a l'estil llista de Schindler. En resum, interessant història, però menys hagués estat més. I també diu, aquest any els Oscars seran molt interessants.
Doncs sí, és veritat, això. Jo crec que serà una guerra Scorsese-Nolan, bàsicament, així a grans trets, però s'ha de veure, s'ha de veure. Ha arribat el moment, Pere, ha arribat el moment d'endevinar, de jugar, de sumar punts, de concursar, i per cert, ja que anem a concursar, us aviso que si mireu al Facebook i al Twitter de La Finestra Indiscreta, tenim un concurs en marxa fins dimecres de la setmana que ve per guanyar entrades dobles i la novel·la i un estoig i llibretes del mestre que va prometre al Marc, que s'estrena el 10 de novembre. Per tant, si voleu jugar, podeu jugar per partida doble. I ara anem amb la banda sonora Enigma. Aquesta setmana,
aquesta.
No me ocultes nada. ¿Qué tienes en la mente? No lo sé.
Sí que lo sabes.
No empieces otra vez. No me mires con ese aire de superioridad. Estoy harto de tus investigaciones.
Estabas mirando la cama. ¿Qué te da miedo? Piensa en el color blanco. Blanco.
Me asusta, blanco. No puedo mirar.
Quieto, no intentes huir. Mira la colcha blanca, recuerda.
Que consti que el tall que vam passar la setmana passada estava escapçat i aquest final em recuerda
sí.
No apareixia, perquè si no era evident, però la gent ha flipat perquè quantíssima gent la considera una pel·lícula de la seva vida i recorda perfectament la primera vegada que va anar amb els seus pares al cinema a veure Recuerda, fa molts anys, evidentment, no?
Doncs això, perquè es diu Recuerda i aleshores recorda. Ah,
molt, molt.
Jo recordo la tele veient-la.
Hi ha hagut un oient que ha dit, ostres, m'he trencat la closca perquè deia a la pista, si mal no recordo, un català va obrir les portes del seu jo. El català és Salvador Dalí i el pobre oient en tenia show. O sigui, si mal no recordo, un català va obrir les portes del seu show i llavors no trobava la pel·lícula...
Hem de pronunciar molt bé molt millor, a l'hora de donar
millor,
les pistes.
Molt millor, claríssimament. Bé, doncs, també hi havia la pregunta plus, que a mi em va fer molta gràcia. Deia, per un punt suplementari, si deletreges bé nom i cognom de la protagonista, surten tantes lletres com el nom i cognom d'un director compatriota que no era el seu germà. Saps per on va la cosa?
Sí, i que van rodar una pel·li junts.
Sí, senyor. És veritat. Qui eren?
La Ingrid Bergman, no?
Ingmar Bergman. Doncs tots dos es deien Bergman. No eren germans i sumant 13 lletres al nom de tots dos i al cognom. Brutal, no? Això només era la pregunta per al punt suplementari. Ara, de les 62 respostes positives, de l'1 al 62...
Apa, això deu ser un rècord,
és un rècord total d'encerts d'oients del programa. De l'1 al 62, qui s'emporta el triple premi? CD, DVD i llibre.
Ho tinc clar.
Sí?
La millor edat del món, 58.
Atents, senyores i senyors, que...
Està molt bé, perquè com normalment no podem arribar a 58, Pere, doncs que aprofitem aquest número, clar, clar.
Jordi Martón! Jordi Monton, contentíssim, i ara el moment de superar-ho al fons.
Jo crec que dels 62 baixarem a 20 i pocs, diguéssim. No, va, jo crec que és bastant fàcil, home. Crec que és bastant fàcil, bastant recent, va, una primera pista, va. I el tall... És aquest.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, no tenías miedo.
Estamos jugando.
Es un caminito para que mi amigo lo siga.
Aquesta és la... banda sonora enigma que dona una mica de iuio, eh? Aquestes hores de la nit i amb nits plujoses i tot això. Bé, una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per la filla d'un mite, l'àvia de Catalunya i el germà d'una estrella espanyola. Uau.
A veure, repeteix.
Una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per la filla d'un mite,
yes.
L'àvia de Catalunya,
sí.
I el germà d'una estrella espanyola.
Val.
Pere, més o menys, ho tens?
Més o menys.
Més o menys, bueno.
No has identificat les veus?
Ja, home, fàcil, eh? No. Va, escolta, doncs aquestes són les pistes, teniu una setmana, i si voleu sumar un punt més, contestar aquesta pregunta. Parlant d'estrelles, perquè he fet referència a una estrella espanyola, parlant d'estrelles, per què podríem lligar un carro a la protagonista d'aquesta pel·lícula si ella... tingués una germana bessona...
Perdó?
Parlant d'estrelles, per què podríem lligar un carro a la protagonista d'aquesta pel·lícula si tingués una germana bessona?
Si ho supereu, serà meravellós,
Ho has dit 22, jo crec que 17.
Facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
Doncs ja està. Fàcil, fàcil, fàcil. Sabent aquell sobre l'entrevista que tindrem amb David Verdaguer i David Trueba?
Estoy muy contento.
I sabent aquell que diu que Carles Porta va dirigir una adaptació del mecanoscrit del segon origen?
Em pensava que era l'últim que calava.
I sabent aquell que diu que esto va a doler?
Es un poco pingoso.
No, escoltar la finestra no. És que hi ha una pel·lícula que es diu Esto va a doler. I en parlarem amb el director.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Més festivals, Pere. Doncs, per exemple, arriba al Memory Mash i entre la seva selecció ha inclòs la pel·lícula Oblideu Tosquelles.
Soc Henri Miró, guionista i director de la pel·lícula documental Oblideu Tosquelles. Aquesta pel·lícula és una mirada sobre la complexa personalitat del Francesc Tosquelles, un psiquiatre català, nascut a Reus, que es va exiliar a França després de la Guerra Civil Espanyola. La pel·lícula té la peculiaritat d'estar construïda amb arxius documentals. Uns arxius documentals que són tant fílmics com sonors. Els primers, els fílmics, són fragments de pel·lícules que el propi Francesc Tosquelles va rodar al llarg de la seva vida. Són pel·lícules familiars i algunes fetes dintre del seu, de l'àmbit professional. Els arxius sonors, els segons, són gravacions en cintes de casset i es corresponen a l'època en què ell va assumir la formació de l'Hospital Psiquiàtric Pere Mata de Reus, Institut Pere Mata de Reus. Jo, com a autor de la pel·lícula, pues, he tingut la possibilitat, crec que única i privilegiada, d'accedir en aquest llegat, que és el que li otorga a la pel·lícula a Oblideu Tosquelles un caràcter inèdit i de novetat. Crec que serà el primer treball, la primera pel·lícula, on es mostra el contingut sonor d'aquestes covejades cassets.
Ringo Starr, que ha mort aquesta setmana, eh? Que conya. Mira, aquesta no la puc llegir, eh? Però és una carta d'un oient que es diu Francesc sobre la pel·lícula d'Escorsese queixant-se de la longitud de les pel·lícules llargues, però és tan llarga la carta...
És veritat, és una pàgina sencera.
No puc atrevir-me a mencionar-ho, però me la deixa bastant bé, eh? Tot i que diu que Erice, Scorsese i Nolan trobo que m'han lastrat les expectatives.
O sigui... I encara ens falta Ridley Scott, que també arriba amb unes quantes horetes, eh, de Napoleó.
O sigui que preparats, preparats a patir, a patir, a patir. Jo tinc una oferta en aquests moments molt més curta i molt més dinàmica.
I que no podrà rebutjar.
No, 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 mira, o sigui, s'ha carregat la pel·li de l'Scorsese a matar, a tu t'està acribillant en vides passades, però ell ve a defensar, alerta al títol, eh? Suegros de alquiler.
¿Queréis ser mis testigos?
No.
Soy la mujer más feliz del mundo.
¿Seguro que quieres casarte?
Elaboró una coartada para que tu padre pudiera tener un amante.
La verdad es que se le fue de las manos.
Mis suegros quieren que mis padres estén en la boda.
¡Qué mierda!
El problema no soy yo, es el corrupto de tu padre.
¡Hijo mío!
Yo no soy el problema, es la psicópata de tu madre.
Sí, sí, heu sentit el tall, això sí, li ha agradat això, a l'Àlex. A veure, és la segona... Hem sentit dues vegades la paraula casset en el programa d'avui i això m'ha fet pensar immediatament... I VHS, i tot això m'ha fet pensar en Los Vingueros i Fernández Teso i Andrés Pajares, que han renascut directament en mans del director d'aquesta cosa, el Philippe Lachaud, que es diu Suegros de Alquiler 2.0, alerta, que és la seqüela d'una pel·lícula que es va estrenar com Alibi.com, agència d'enganyos, l'any 2016, de la que no se'n recorda
no.
Absolutament ningú.
I el que més ens importa, s'ha de veure la primera per poder veure aquesta?
No, no, és val. Absolutament absurd. És un horror de pel·lícula, o sigui, literalment és infecta, però no vaig parar de riure.
Ah.
No vaig parar però, de riure.
No entenia que...
Però aleshores no pot ser tan infecta.
Perquè...
Si una pel·lícula de riure et fa riure...
Però a veure, perquè són, és un humor imbècil, però efectiu, imbècil efectiu. A veure, l'slapstick tota la vida ha sigut humor imbècil. La gent es llença una tarta de nata a la cara, cauen i la gent riu. No té cap intel·ligència, és humor imbècil. I jo, què voleu que et digui? De cop i volta va venir com una dosi d'humor imbècil que em va fer riure.
M'estan agafant ganes de veure'l, perquè l'última comèdia estrenada al cine que vaig veure va ser Alimanyes, i em va horroritzar tant que em vaig haver de posar a casa després al tornar Loquilàndia per tornar a...
Una altra pel·lícula d'humor imbècil.
Sí.
Directament, no? Ho hem de reconèixer.
Bueno, no sé si dir-li humor imbècil, però slapsticks sí.
Sí, és que és el mateix. Humor imbècil i slapstick. Després d'això ja no tornaré a defensar cap cosa més a la meva vida.
I segurament riure, no riurem tant amb aquesta pel·lícula.
Sam, acércate. Hazte la vuelta.
¿Qué?
Quiero verte bien.
Sara necesita tu ayuda mientras resuelvo lo de la herencia de Ruth en Inglaterra.
Es tu madre.
Pero tendrás que cuidar de ella, te guste o no.
Però una mica sí, Pere, perquè la Charlotte Rampling té alguna arrencada divertida a la pel·lícula. Es diu Juni.
La Charlotte Rampling té una arrencada divertida, i la Charlotte Rampling m'emociona molt per dues coses, perquè la Charlotte Rampling va ser la meva porta d'entrada al cinema italià quan jo era adolescent. O sigui, abans de veure pel·lis...
Ah, em pensava que perquè no l'has coneguda.
No.
Va ser ella que et va acompanyar de la maneta.
Tant de bo,
no, vale.
Bo m'hagués acompanyat i m'hagués explicat La caída de los dioses o Portero de noche, perquè van ser les dues primeres pel·lis italianes que vaig veure, i també perquè Charlotte Rampling és l'única que queda d'aquelles tres angleses romàntiques que treballaven, algunes d'elles, al cinema francès. Jane Birkin ens ha deixat, Jacqueline Bisset està apartada de circulació, i Charlotte Rampling, afortunadament, segueix fascinant-nos, en aquest cas, en aquest paper d'aquesta àvia alcohòlica...
Amb mala hòstia,
però que també té un net que... també deixa el córrer.
Sí, Juniper. No Júpiter. Juniper.
Surprise!
Dad! You're at my door, unannounced.
Now, there's a shorter way to say that. Surprise!
What's going on with your son?
Wish I knew. He's got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no.
This is not a good time.
Have you considered that he hates you?
Doncs perquè finalment ha arribat aquest reboot, remake de Frasier a Sky Showtime. Concretament el podeu trobar, no sé si calia, però allà està. A Netflix ha arribat Nyad, que és un dramón de la història real d'una nedadora, superació personal, veterana, alerta, interpretada per Annette Bening, que és entrenada per Jodie Foster, a més, per tant, Nyad, que el títol tampoc ajuda molt, però...
No, és un nyap.
Sí, i la portada també, però la pel·lícula es veu que està bastant bé. Per què sentim la música de Rocky? Perquè també arriba a Netflix el documental Sly, on s'explica tot on va començar Stallone, com va començar a fer pel·lícules, i qui és el conductor d'aquest documental, Pere? Tarantino, ni més ni menys, que ens explica per què ell troba que Stallone és sobretot un gran guionista. Diu que és un gran...
Per què no el posa en alguna pel·lícula seva i no fa alguna cosa junt, no?
Sí, ho hauria de fer, efectivament. La luz que no puedes ver és una nova sèrie d'espionatge època nazi protagonitzada per Hugh Laurie i Mark Ruffalo. L'Steven Knight és el creador, i és el creador de Peaky Blinders, de Tabú o de Sí, però aquesta l'han deixat bastant malament, ho he de dir, però també la teniu a Netflix. La luz que no puedes ver. Amazon, segona temporada d'Invincible i l'estrena de Romancero, que és una sèrie que es va poder veure a Sitges. A Movistar, Una noche con David Johansen, el cantant de New York Dolls, per exemple, que alerta, és documental musical dirigit per qui? Per Martin Scorsese, que no para mai, entre pel·li i pel·li, sempre cola algun
documental. Jo començo a pensar que té un doble germà bessó que no...
Un bessó que fa documentals musicals, no?
Com els Bayona.
La ira de Becky, també, el dia 6 arriba a Movistar, és seqüela d'aquella Becky, que era aquella nena que matava a uns assaltants a casa seva, aquesta en plan comèdia esbojarrada. Bé, no m'ha fet tanta gràcia com la primera, perquè és una mica repetició de la fórmula, però no està malament. I finalment, a Apple TV, estrena d'aquesta pel·lícula, Esto va a doler.
Have you guys taken the test?
Yeah, 3 years ago, we were positive. Felt like a weight had been lifted.
Bé, heu sentit alguna cosa sobre un
aquesta,
test...
Aquesta és aquella del grec, aquell que no volia semblar-se a l'altre grec?
Ah, efectivament. Esto va a doler, que el títol original, alerta, era Fingernails, que en anglès sona molt bé, tot i que Esto va a doler no està malament, però per què? Perquè és una pel·lícula distòpica sobre parelles que, arrencant-se les ungles, les fingernails, poden fer-se una prova de percentatge d'amor que senten un per l'altre, per entendre'ns, no? Bé, és una mena de... una mica langosta, perquè ens fem la idea, sobretot, no? Doncs d'aquest estil, futur distòpic retrofuturista, protagonitzada per Jesse Buckley i Riz Ahmed, que ells dos estan molt bé, i dirigida per Christos Nikou. Es va presentar a Sant Sebastià, és una de les grans apostes.
Però què els hi passa als grecs?
Sí, no. Efectivament. Pere, fes-me cas, i si pots, en algun moment...
Jo sempre et faig cas.
Enganxa,
sempre ho intento.
Enganxa Fingernails, Esto va doler, perquè és una peli curiosa, divertida, original i... dirigida per Christos Nikou, que el vaig tenir al Festival de Sant Sebastià. Per empezar, bueno, la idea, ¿no? Esta idea un poco loca de donde le viene y que nos quería contar.
In general, we wanted to find something.
Queríamos encontrar algo, algo que se extrayera del cuerpo humano, ¿no? Y también queríamos equiparar el dolor del amor con el dolor físico. Porque yo creo que mucha gente trata de encontrar el amor hoy en día deslizando el dedo a derecha o a izquierda en una pantalla. En apps de citas, ¿no? Como Tinder. Esa era también un poco una idea. Y también yo creo que queríamos... cuando uno se casa, ¿no? Se pone un anillo. Y eso también eso es un poco como el certificado que se les da en la película después de hacer el cursillo. Entonces queríamos sacar algo de la algo que tuviera que ver con los dedos, y entonces de ahí la uña. Y luego también encontramos un hecho científico donde dice que te salen cuando tienes problemas amorosos te salen manchas blancas en las uñas. Y también hay una historia brasileña donde dice que los puntos blancos equivalen a la cantidad de veces que te vas a enamorar a lo largo de tu vida.
Pues yo tengo las uñas fatales, pero que no sea un mal síntoma esto.
No, it's probably
eso es probablemente la cantidad de veces que te vas a enamorar, así que no pasa nada.
Vale. Le ha dado un aspecto retrofuturista un poco, ¿no? O funcionarial a estas oficinas que donde se pasa la película. Esto quería crear como una sensación de, bueno, de aspecto rutinario simplemente de la vida, o es decir, estéticamente, ¿por qué ha sido esta opción?
Por supuesto.
Esa era la idea, pero en general también tardamos de crear algo retro, en general un aire retro, porque el amor es intemporal también, queremos reflejar eso y a la vez tener... Porque es una alegoría de la forma de experimentar hoy en día el amor a través de la tecnología, ¿no? Tenemos aplicaciones y entonces queríamos hacer algo más en el pasado reciente.
Bueno, en el mundo actual existen pues todo tipo de aplicaciones ya para encontrar que si tu pareja ideal, que si los tantos por cientos. ¿Tuvo que hacer investigación en ese sentido de cómo funcionan estas cosas o creó... totalmente de cero?
Sí, que pregunté y averiguó una serie de cosas sobre cómo funcionan estas aplicaciones. Yo nunca las he utilizado. Pero sí. Tratamos de hacer, bueno, de comentar sobre cómo funcionan estas aplicaciones y cómo tratamos de encontrar el amor a través de un algoritmo. No, y en la tecnología y cosas así.
Si su película fuera real, si se pudiera hacer esto, ¿qué cree que pasaría en la sociedad?
Definitely low crisis.
Yeah, una crisis amorosa, sin duda. No, espero que no suceda.
Bueno, es interesante por eso, porque, claro, la película se comenta muchas veces, si repetimos la prueba, ¿qué saldrá, no? Es decir, el primer enamoramiento quizá no tiene que ver con lo que tenga que pasar después con una pareja. ¿Cree usted que puede haber un enamoramiento para siempre? ¿O el amor es lo que queda cuando se acaba la atracción física?
In a way, yes. In a way,
de alguna
yes.
forma, sí. Y después de la atracción física haya pasado, es bueno incluso con la atracción física, también es bueno tener amor desde el principio. Y es algo que necesitamos en nuestras vidas y tenemos que encontrar algo auténtico. Y yo creo que también el amor es algo en lo que hay que trabajar todos los días, no es algo que simplemente se demuestra una vez, y por eso hay que seguir haciendo el test una y otra vez para estar seguro de estar con la persona adecuada.
Bueno, yo tengo un enamoramiento con Jessie Buckley desde que la vi en Wild Rose, sobre todo, por eso quiero preguntarle por ella, porque es la primera vez que tengo oportunidad de preguntar qué tal es en persona, y gracias por hacerla cantar de nuevo, aunque sea poquito.
Es perfecta, es completamente perfecta. Desde el principio lo dio todo en la película, ¿no? Estaba ahí todos los días, cada minuto, porque está en todas las escenas de la película, y fue fantástico trabajar con ella. Estábamos trabajando pues de una forma muy fraternal, ¿no? En el set, y era una sensación muy familiar, un entorno como muy familiar, y no puedo esperar a trabajar con ella otra vez.
Siendo griego y por el tipo de película que ha hecho, se va a decir que es usted el nuevo Yorgos Lanthimos, o se le va a comparar. ¿Está preparado para ello?
Yo creo que Yorgos está haciendo algo diferente. De alguna forma, ¿no? Yo creo que Yorgos enfoca las cosas, o aborda las cosas de una forma más sarcástica o más cínica, y yo creo que nuestro enfoque es más tierno. Y mis referencias son películas como El show de Truman, Una mente maravillosa. Eternal Sunshine and a Spotless Man, películas con un enfoque más humanista, ¿no? Más humano, ¿no? Y es verdad que nacimos en el mismo país, pero no creo, espero que no tengamos muchas similitudes. Y por supuesto es un director con mucho talento.
Pero realmente su referencia por las películas que ha hecho es Jim Carrey.
Sí, me encanta, ¿no? Jim Carrey me encanta.
Conde von Krolok, profesor Abronsius. He tenido ocasión de leer la obra de usted, El murciélago y sus misterios.
Gula, cinema y la finestra indiscreta.
I'm not mild-mannered like you, and oh no, my passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo.
Ojalá algún día, tal vez dentro de 10 o 20 años, hay algo de lo que pueda reírme. Cualquier cosa.
¡Ya lo ven, imbéciles! ¡Todo por su culpa! ¡Porque si no hubiesen... ¡Oh!
¡It's a man!
Ja ho diu la cançó.
No hi havia Jim Carrey, però humor estúpid tot. O sigui, era una antologia de slapstick, Pere. Sí, o sigui, sí. Hi ha humor més estúpid que el del mundo está loco, 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 loco? Doncs, fa 60 anys de la premiere de Los Angeles de la pel·lícula de Stanley Kramer, on sortien, a banda de Ethel Merman, que queia de cul i tothom a riure, Spencer Tracy i companyia, Jimmy Durante, Mickey Rooney, Buster Keaton, Jerry Lewis, els tres Stooges, i tots feien això, caure, fotent-se'n de morros per tot arreu, i la gent, riure. 70 mil·límetres, Cinerama, inauguració del Florida Cinerama, ara Renoir Florida Blanca.
Jo t'anava a dir que la vaig veure amb una reposició al Florida, i malgrat durava tantíssim, quan vam sortir, els vaig preguntar als meus pares, podem tornar-la a veure? Va dir, no, que és hora de sopar.
Doncs 60 anys d'una altra pel·lícula d'humor estúpid.
I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see and be what.
Podem anar-la a veure una altra vegada? No, Pere, haguem d'anar a sopar, però podem anar a fer una copa, per exemple. I on millor que fer una copa que al Most, el Festival de Cinema, el Vi i el Cava de Catalunya. Que, escolta, estic molt content perquè recordo que em van convidar a la presentació de la primera edició I ja porten 10 o 11 i la cosa continua ben forta.
No, no hi ha una collita de raïm cada any, doncs, naturalment.
Efectivament, i el Xavi Fornós, que està des del primer dia allà donant canya amb el Most Film Festival, doncs està aquí per explicar-nos què tenim en aquesta nova edició.
Podríem dir que aquesta 12a edició del Most Festival és una edició molt internacional. Tindrem una secció de collita del vi, és a dir, una secció de cinema del vi representada per fins a 14 països d'arreu del món que projecten les seves històries del vi, que ens acosten l'actualitat i una mica els reptes de futur de la societat present, diguéssim, en clau de vi, en clau de cinema, qui ens vindrà a veure i qui tenim l'honor de poder donar el més que marco també premi honorífic Most, és l'actriu Nora Navas. Estem contentíssims de que pugui venir el dimecres dia 8 en una de les sessions de curtmetratges de la secció a concurs Brot, i serà segurament doncs, el president de Cineclub Vilafranca que tindrà una mica l'honor de poder lliurar aquest premi honorífic a una trajectòria vinculada al cinema, al teatre i també a la televisió d'una actriuassa de l'escena catalana, la vampira de Barcelona, entre molts altres papers protagonistes, i bé, crec que serà el moment oportú per donar un merescut reconeixement a la seva dilatada carrera professional aquesta actriu catalana.
Serio, ¿recuerdas que Oliver estuvo aquí el mes pasado? Que fue finalista en el regional de Miss Sunshine. Pues acaban de llamarme ahora y me han dicho que la niña que ganó tuvo que renunciar a la corona. No sé por qué, algo de unas pastillas para adelgazar. En fin, está clasificada para el concurso estatal en Redondo Beat. ¿Quieren estar seguros de que podrá participar? Así que llaman a enseguida, ¿de acuerdo? El número de la mujer es...
¡Dios mío, he ganado!
¡Acábate la cena!
¡Ya he acabado!
¿Qué ha pasado? Estoy reventado. Estoy hecho polvo. Estoy tan cansado que si una chica viniera suplicándome que me la follara, no podría. Papá.
Doncs m'agrada perquè el Pere, quan demanem pel·lícules, ens sorprèn. Vas portar La Cosa, si no recordo... No, 1997.
Del Carpenter,
efectivament.
Todo en un dia, també.
Efectivament, la del Matthew Broderick. I avui, Pequeña Miss Sunshine.
Pequeña Miss Sunshine, i per què m'agrada i he escollit Pequeña Miss Sunshine? Perquè després de fer videoclips per grups com Red Hot Chili Peppers, el duet format per Jonathan Dayton i Valerie Faris, debuten l'any 2006 i ho fan amb aquesta comèdia que demostra que la comèdia és un gènere sempre esponjós, generós i amullable a tots els temps i a tots els temes. I a més, aquell principi de segle és molt bo per la comèdia d'autor. Per exemple, Wes Anderson estrenarà Los Tenenbaums, Life Aquatic o Viaje d'Argiling, i Alexander Payne farà A Propósito de Smith i Entre Copes, però tornem a Pequeña Miss Sunshine i m'encanten els seus personatges. La nena que vol participar en un concurs de bellesa, la mare que està a la vida per ajudar tothom, el pare obsessionat amb el triomf.
L'Steve Carell.
Sí, el tiet homosexual que s'ha intentat suïcidar...
Aquest és l'Steve Carell. Sí.
Però per una cosa que no es pot desvetllar, i l'avi que passa de tot...
I Alan Arkin gloriós.
Alan Arkin, i diu coses tal com li venen al cap i,
bueno,
i es droga sense aturador. Dos Oscars, el millor guió i l'Alan Arkin. La camioneta en la que viatgen tots cap al concurs de bellesa és una camioneta trotinada, però que sempre tira endavant, i és un reflexe i metàfora de la pròpia família espatllada que transporta, i ens trobem davant d'una road movie filosòfica, ètica i moral. Afortunadament, els personatges abans citats els fan grans i poderosos actors dotadíssims, com l'Alan Arkin, Toni Collette, Abigail Breslin, Steve Carell i Greg Kinnear i Paul Dano. Pequeña Miss Sunshine està ple d'escenes magnífiques. Jo escullo les converses entre l'avi i la nena, quan la nena li pregunta: avi, sóc guapa? També tot el tema del cadàver que va amunt i avall, quan el Paul Dano es nega a parlar, escriu amb un foli a l'Abigail Breslin: abraça la mare.
Que vol ser pilot d'avions, però és del Tony,
sí,
i no el deixaran volar.
O el McGuffin de la revista Porno. Última recomanació, Pequeña Miss Sunshine parla amb un somriure de la mort, de l'estandardització de la bellesa, dels problemes i preocupacions dels adolescents, d'una societat que ens empeny a triomfar i a posar-nos reptes impossibles, i també ens parla de la literatura i de Proust, ja ho trobareu, i que ens hem d'entendre xerrant i, sobretot, respectant-nos.
Gairebé 20 anys té aquesta pel·lícula ja.
Sí, 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 sembla mentida, eh? És d'aquelles que dius, ui, mare meva, Déu-n'hi-do, com ha passat.
Doncs fixeu-vos que enyorarem aquella època, eh? Perquè el dia 7 dimarts fa 20 anys una pel·lícula que va reunir a Hugh Grant, Liam Neeson, Bill Nighy, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson i Keira Knightley. T'ho imagines? Ara podries pagar aquest repartiment? No podries, no? Però hi ha una persona que us explicarà qui és aquesta pel·lícula.
La pel·lícula de la meva vida és Love Actually.
Per què no?
Sí?
Però serà una pel·lícula d'amor preciosa, amb uns personatges absolutament memorables. I a més la Sílvia Andrés l'adora. Està... Mira-la, mira-la com somriu a l'altra banda del micro. Oi que sí, que ha encertat? L'has clavat.
I la veig cada any. Cada any hi ha un moment per veure-la.
Hi ha gent que mira tota la trilogia del Senyor dels Anells, el McLaren veu Love Actually. Yo la probo.
Que bé,
gràcies, Mac.
A tu.
A las chicas les van los músicos, ¿no?
Uh-huh.
Incluso los super raros consiguen novia.
Tienes razón. Meatloaf, fijo que ha echado un polvo al menos una vez. Dios, y Ringo Starr se casó con una chica Bond.
Lo que tú digas. Hay un concierto al final del trimestre y Joel participará. He pensado que a lo mejor si yo fuera del grupo y tocara algo de maravilla, a lo mejor ella podría enamorarse de mí. ¿Qué te parece?
Creo que es brillante. Una idea estelar. Aparte de un obvio, pequeñísimo y minúsculo inconveniente.
¿Que no toca ningún instrumento? I feel it in my fingers. I feel it
in my toes. Mira, aquest era el Bill Nye, si no recordo, no feia context d'estrella del rock,
sí,
així,
sí,
molt...
Sí.
Que deia, no preneu drogues, o si les preneu, no ho digueu als pares, o aquestes coses. Bé, bé, no estava gens malament aquella pel·lícula. Què? Fem muertitos?
Ui,
doncs quin remei?
Los muertitos de Corina.
¡Ese ruido!
¡Tú! Es la pollita. Está sufriendo algunos cambios.
¿Qué clase de cambios?
Bueno, el veterinario cree que se está convirtiendo en un gallo. Pediremos una segunda opinión.
Ens ha deixat Matthew Perry. Em fa una llàstima enorme i ara una confessió. Quan treballava a Fotogrames el 2007 al costat del Pere Vall, li vaig preguntar algun dia si havia vist Friends i crec que em vas dir que no l'havies vist mai o havies vist un capítol i ja n'havies tingut prou.
Dos o tres capítols de Friends i dos i mig de Sexo en Nova York i vaig dedicar-me doncs, a veure pel·lícules de John Ford que desconeixia.
Molt bé, doncs igualment em sap molt greu la mort de Matthew Perry amb aquest Chandler Bing que va ser un gran personatge, una gran comèdia, però alerta, també va fer falses apariències amb Bruce Willis. Que
i carai, més falses apariències.
Pobret Bruce Willis, que també està de baixada. I, escolteu, si voleu descobrir una bona sèrie del Matthew Perry, que aquí crec que no es va arribar a fer, Studio 60 on the Sunset Strip de l'Aaron Sorkin era meravellosa, aquella sèrie també.
Aprofiteu, eh? Li dono la paraula al Javi, que també escriu que per una generació com la mia, de pràcticamente la misma quinta que los protagonistas, que hemos crecido con la serie a medida que sus protagonistas crecían y que sentías empatía con todo lo que les iba pasando, ya no veré igual la serie. Solía buscar con qué personaje me podía sentir identificado y cogías un poco de cada uno. Es una pena que Dan Chandler ya no sea el mismo Chandler a partir de ahora. Tienes esa sensación que se ha ido un amigo. Es raro, pero es así. Ahora quedan Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc i David Schwimmer. M'he deixat algun?
No t'has deixat.
Però et reconec que hi ha un gif del Matt LeBlanc abraçant el Matthew Perry, que m'emociona molt.
Doncs hauries de veure la sèrie, t'emocionaria tantíssim a partir d'ara.
Ai. Ha mort també Fernando Almada, als 94 anys, un mexicà amb bigoti que va fer pel·lícules genials com La fúria d'un gallero, Gatilleros de Río Bravo, Pistoleros famosos, Debieron ahorcarles antes i Allà en el Rancho Chico, que no està mal com a títol, eh? Judy Nugent, a bord dels 83 anys, exestrella infantil de la sèrie The Ruggles i que sortia fent de filla de la protagonista de totes les pel·lícules de Douglas Sirk a l'època d'Obsessions i Sempre hi un mañana. I acomiada l'actor americà de Pasadena, un gegant famós com a Bull Shannon a Night Court del 84 al 92 i la veu de Harvey Dent als Batman d'animació. El senyor Richard Moll, de 80 anys.
Look, I'm just an ordinary man. I can't perform miracles, I can't part the Red Sea, I can't cure the blind. Watch this. How many fingers, Jack?
I don't know, four.
Hallelujah!
Molt riures enllaunats, avui.
Fantàstic. Però, escolta, no puc evitar-ho. Tot humor estúpid. Dit això, hi ha un oient que va sentir-me dir la setmana passada als Muertitos un gag sobre Terence Stamp i ha dit: espero que el pobre Terence Stamp no la palmi aquesta setmana amb el gafe que és vostè. I parla d'ell abans de que Muertitos, no té vergonya. Ara no s'ha mort Terence Stamp, però tens raó, i et regalo Terence Stamp com no l'has sentit mai en la vida. He buscat i remenat, i resulta que la primera pel·lícula de Ken Loach, de l'any 1967, que es deia Pur Cow, era una pel·lícula amb Carol White i un Terence Stamp de 29 anys que cantava això de Donovan.
Green is the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time. That's the time. I love the best.
No canta tan malament.
No. De fet, mira, estàvem recuperant perquè he recordat que va fer una pel·lícula que es deia Una canció per a dos amb la Vanessa Redgrave, on ella s'apuntava a classes de cant i ell deia que era una estupidesa i tal, però quan ella es moria no podia evitar i sortia a cantar al final de la pel·lícula i era una escena meravellosa, també.
Doncs aquí tens el teu Terence Stamp, te l'hem regalat viu i ben viu i que duri molts anys, eh? Com les seccions amb l'Alice.
Les trobaves a faltar.
Jo crec que sí, com el Pere, directament. Avui han passat coses importants a la finestra.
Coses noves, efectivament. I encara que sembli mentida, encara tenim novetats que oferien aquesta temporada de La Finestra Indiscreta, i és que els festivals no ens han deixat encara encetar tots els col·laboradors i col·laboradores i totes les seccions, i aquí en tenim una que és veritat que ja hi era, però l'hem reformat una mica. Alice Tapiol, bona nit.
Bona nit.
No ens hem desviat del tema dels llibres.
Exacte, continuem parlant sobre adaptacions al cinema basades en llibres.
Però en aquest cas vam dir, va, agafem algunes de les novel·les més importants de literatura catalana, per entendre'ns, i parlem de les seves adaptacions cinematogràfiques, no?
Sí, sí, jo crec que aquesta temporada podrem elaborar una mica més sobre aquest procés d'adaptació i enfocar-nos molt més dins de la pel·lícula i el llibre en qüestió.
I has estat rellegint molt aquest estiu o què?
I tant.
Sí?
Ja t'explicaré, però sorpresa. De moment, comencem per aquesta primera, que he dit, home, ja que és la primera, doncs tirem cap a casa, no?
Uh-huh.
Anem a buscar un autor de la terra ferma i una pel·lícula també molt lligada a la terra ferma, no?
Cap a casa teva, vols dir?
Exacte.
O cap a casa nostra Catalunya Ràdio, també?
També. Tot va lligat.
Doncs va.
Avui parlarem sobre El mecanisme escrit del segon origen i la seva adaptació de Carles Porta, segon origen.
Sí, era un projecte del Bigas Luna, al final.
Exacte.
El va acabar fent Carles Porta. Ho hem de dir, el vam convidar a participar d'aquesta secció ja que
com
estava.
Com a guionista també que va ser. Sí.
Efectivament, però està molt ocupat, això sí que sabem que és 100% veritat, i va dir que no podia, que sabia greu. Però el més curiós és que vaig dir, va, doncs busquem alguna entrevista seva, o bé, tu has buscat materials.
Sí.
I escolta, el que sí que ha passat és que ha desaparegut gairebé tot. Sobre
tot rastre, fins i tot jo l'havia també entrevistat quan va sortir la pel·lícula, l'entrevista també ha desaparegut, moltes coses han desaparegut.
Aquí dins dels arxius de la casa, és a dir, els arxius existeixen però estan borrats de contingut. Mm-hmm. També, és a dir, realment, Carles, necessitem que posis llum a la foscor de què ha passat amb aquesta pel·lícula, efectivament. Va, per on comencem?
Comencem, doncs, per el llibre. Aquest, el primer origen, direm, d'acord?
Val.
Parlem del mecanoscrit del segon origen, escrit per Manuel de Pedrolo, que va néixer entre Tàrrega i Cervera, a Castell de l'Aranyó, o sigui, província de Lleida.
Sí.
Ens quedem amb aquest llibre que va sortir en 1974. Pensa que Manuel de Pedrolo va viure el franquisme i també li va tocar bastant de prop. Va tindre 10 llibres que van ser censurats aquest, bé, ja està bé, a les acaballes del franquisme, no? Es va convertir en molt poc temps en un èxit, sobretot entre la gent jove i els adolescents. Aquest tema és claus, aquesta espècie de coming of age, els aliens, un tema una mica eròtic, sexual, etc.
Efectivament.
Jo també, tu te l'has llegit, el llibre?
No. La veritat és que no, però recordo que quan es va estrenar la pel·li van dir, però segur que te l'has d'haver llegit perquè en el col·le sempre te'l feien llegir.
És que és això. Vull dir, jo em pregunto en quin moment el van triar com a lectura obligatòria a l'ESO. No sé si, pel que veig, a tu encara no et va arribar, això.
Jo potser m'ho van posar i vaig passar del tema perquè era molt mal alumne, però se suposa que sí, que
clar,
era obligatori.
O sigui, és tota una generació de gent afectada per aquest. L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, no? Treu com molts sentiments, depèn d'amb qui parlis. Hi ha gent que li encanta i està obsessionada amb l'obra. Tota una generació d'Albes i Didacs, que es diuen així, pel llibre. Gent que ha quedat completament traumatitzada, gent que li ha agafat fàstic per això, perquè quan t'obliguen a fer alguna cosa, doncs... De fet, poc més de 10 anys després d'haver publicat el llibre, es va intentar fer una primera adaptació.
Sí.
No sé si ho sabies, jo ho vaig trobar per YouTube, a TV3, es va fer una sèrie del mecanoscrit del segon origen.
Ni idea, no, no.
No l'he vista tota, però sí que l'he anat remirant. Aviam, hi havia un pressupost, jo crec, molt petit.
Ínfim.
Sí, i clar... El pas dels anys no li ha fet cap favor, però la veritat és que dins del que cap és una bona adaptació, adapta bastant fidelment el llibre, la veritat.
I on es pot trobar? On la vas trobar?
Jo la vaig trobar a YouTube.
A YouTube, directament.
Sí, sí, sí.
Ho dèiem la setmana passada, a YouTube es troben moltes coses, sí. De fet, moltes que no es poden trobar enlloc més per temes de drets i aquestes coses. Doncs a YouTube podeu fer un cop d'ull a aquesta sèrie, a TV3 de l'any 84, pel que dius, més o menys.
Del 85.
85, val.
Sí, sí, sí. Doncs bé, després d'aquesta adaptació, al cap dels anys, ens remuntem al 2009, quan jo començava la universitat, que van aparèixer per la universitat el Carles Porta i la seva productora dient, ostres, volem agafar aquest llibre del Manuel de Pedrolo i fer-ne una pel·lícula. Clar, a Lleida... No sé si ho saps, però cada vegada que hi ha alguna producció cinematogràfica o de sèrie, tothom s'intenta involucrar, vull dir, és una cosa que rep amb molta alegria. Clar, amb la inauguració del Màgical, que és aquest centre de producció audiovisual enorme, etc., doncs Carles Porta va dir, vull fer amb Vigas Luna segon origen, estem buscant finançament, serà una pel·lícula del pressupost, i també estem buscant actors i actrius de Lleida, perquè volem que estigui gravada a Lleida. Però a l'Alba volem que sàpigui parlar anglès i català, perquè la gravarem dues vegades.
I et vas presentar tu,
no.
Perquè tu domines molt bé l'anglès i el català.
I va haver gent que em va dir, va, l'he presentat. No. Sí que van agafar una noia, però en realitat a la pel·lícula al final fa de doble de la Rachel Hurd-Wood, que al final va ser l'actriu que va acabar fent d'Alba, que, bueno... Verge i Bruna, no ho sé. I 14 no, anys, tampoc.
No, això, 14 però, segur que no.
Van arribar a recaptar 7,3 milions d'euros, un 30% de finançació estrangera. D'acord? Hi havia una vocació aquí internacional, segurament per això també van agafar una actriu com la Rachel Hurd-Wood.
I que es pogués rodar
projecció.
En anglès, també.
Exacte. Entre pitos i flautes, entre que demans les subvencions, ja sabem com va el tema, s'allarguen les coses... TV3 va participar, Televisió Espanyola, la Diputació de Lleida, a través de Ara Lleida... Van aconseguir aquest enorme pressupost
quatre anys més tard,
o sigui, després, quan ja quasi havia acabat la carrera, comencen a rodar a finals del 2013 i inicis de 2014. Just abans de rodar, què passa?
Que es mor Vigas Luna.
Exacte, mor Vigas Luna, poc abans de començar a rodar, el guió del que ara parlarem ja quasi estava finalitzat... I Carles Porta diu, escolta, tot està fet, tot està escrit, jo sé el que volia el Vigas Luna, comencem a rodar. Aviam, a mi m'agradaria parlar sobre aquesta adaptació. No sé si recordes tu Segon Origen.
La pel·lícula.
Sí, la pel·lícula.
Home, recordo algunes coses una mica traumàtiques, també t'he de dir. Eh?
Jo també recordo que...
Recordo un Camp Nou destrossat.
Sí. Sí, una mica premonitori.
Sí. Abans que passessin Bartomeu i tal. Sí, efectivament.
Sí, sí. Doncs bé, una de les coses que més s'ha criticat d'aquesta adaptació és el guió. També estem parlant de que als crèdits hi surten 6 guionistes diferents. Hi han passat 6 guionistes. Vigas Luna, Carles Porta, Carmen Chávez, David Victori, Ross Jameson i Marcel Barrena.
Déu-n'hi-do, eh?
És molta gent.
I quina combinació més, eh? Perfils sí, molt, molt, molt diferents. Perquè David Victori i Marcel Barrena són dos directors ara molt reputats, per
exemple. Exacte, sí, sí. Aviam, sí que se la pot criticar, però a mi també m'agradaria veure una mica la part més positiva de dir, ostres, hi ha coses que estan ben adaptades, perquè evidentment no és el mateix escriure que fer una pel·lícula, els llenguatges són diferents, no? Mm. Per exemple, hi ha coses que per arribar al públic actual s'han d'actualitzar. Per exemple, no surten els alienígenes.
No, és que clar, quan ho has dit abans he pensat, però quins aliens? De què
clar, clar, si no t'has llegit el llibre, els dolents, diguem, són els alienígenes. A la pel·lícula és el canvi climàtic el que provoca aquest inici, aquest cataclisme, no?, que fa que l'Alba i el Didac es quedin sols o quasi sols, perquè al final veiem que no estan sols, no? També l'Alba a la pel·lícula es grava al mòbil, no?, fent una espècie de diari. Evidentment, el mecanoscrit que es troba anys més tard després de la vida d'Alba i Didac s'ha d'adaptar. Després, també, el villà, el dolent de la pel·lícula, que és sí, el Sergi López, que sí, ell sempre està bé a tot el que fa.
Sí.
Clar, aquest, el llibre, només és una petita part, és un petit episodi, no?, de tres persones que intenten violar l'Alba i el Didac que els mate. Aquí, perquè hi hagi un dolent, clar, si traiem els aliens, que són els dolents, i el llibre, sempre hi ha aquesta por, aquesta amenaça d'aquests alienígens que al llibre es van apareixent d'una manera o altra. Si eliminem aquesta part, necessitem algun dolent, no?, per a que hi hagi aquest sentiment d'intriga. El que passa és que, clar, surt més tard, està una mica forçat, i jo crec que la part dolenta d'aquesta adaptació és que, al final, tot el que vol explicar Manuel de Pedrolo es perd. Estem parlant d'un despertar sexual, que jo crec que sí que l'haguéssim vist una mica més si l'hagués dirigit Vigas Luna, perquè es veuen alguns plans i tal que segurament s'havien planejat, però no està gravat de la mateixa manera com ho hagués fet potser Vigas Luna.
No, jo crec que tenia problemes de muntatge, també, aquella pel·lícula.
Exacte.
I no sé, com si haguessin escapçat parts, no? O sigui...
Sí, o sigui, jo crec que és un Frankenstein, bàsicament, i que perd una mica l'essència d'aquest monotòpic i aquesta necessitat de començar de nou i de realment crear aquest segon origen, no? El llibre, o sigui, una de les coses més traumàtiques és aquest final on l'Alba té la revelació de que haurà de tenir fills amb el seu propi fill, que sí que es dona a entendre al final, però no és tan melodramàtic. A partir d'aquest anàlisi anem a la rebuda que va tenir i la crítica que se'n va fer, no? Comencem per les parts positives.
Val. Això sempre
que no sé
positiu.
Si estaràs d'acord amb mi, però sí que a nivell general i pel que he anat llegint sobre les crítiques que he trobat a internet també, a nivell de producció, impressionant. I també recordo Lleida tota mobilitzada, uns escenaris espectaculars, la direcció artística també és una passada, i aquests efectes especials també, potser sí que ara han quedat una mica desfasats, però a l'època eren acceptables realment. Ara, la part negativa, la direcció d'actors, sobretot, dona una mica que desitjar.
Sí, és veritat. Home, sí, a veure, també, clar, no li demanarem al Carles tampoc... clar, tot això el Vigas Luna, m'imagino que ho hagués pogut treballar millor.
Sí que com a punt positiu, dir que almenys vam poder fer un petit homenatge al Vigas Luna dins la pel·lícula, en un moment que els protagonistes pugen al vaixell del Sergi López, i Sergi López els hi passa algunes escenes de Jo soy la Juani, de Jamón Jamón, bueno, petit homenatge. També Carles Portas fa un petit auto-homenatge en un moment que estan en una biblioteca i enfoquen el llibre de Thor. Però bé, en definitiva, jo crec que al final, masses mans, massa gent volent dir la seva.
Masses anys de projecte, no?
Exacte.
Que s'arrossega i...
I sap greu, és una pena, i aviam si algun dia podem tenir una altra versió del mecanoscrit del segon origen, que és un gran llibre i que ha estat present a la vida de molts catalans i catalanes.
I amb aliens.
Amb aliens, sí.
Tornem
al tema aliens, sí senyor.
Molt bé, doncs Alice, moltíssimes gràcies per aquesta primera adaptació. N'esperem més al llarg de la temporada. Sí que res, ens veiem i ens sentim a la propera.
Ens veiem.
Gràcies.
Bona nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos i d'acomiadar l'estimat Rigo, que ens ha fet companyia aquesta nit. Acomiadar-nos, però, per seguir endavant.
Marxem, Alfons, marxem, Pere, marxem, Sílvia, marxem, Uri. Venen Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith, James Horner i l'audiovisual. I, per tant, ara sentireu un final de programa totalment anticlimàtic, però gens estúpid. L'única òpera de Bernard Herrmann era Cims borrascosos i el protagonista, Cathy, la protagonista de la pel·lícula, de la novel·la i de l'òpera, té una ària mítica que canta ara aquí, per vosaltres, la Renée Fleming. Bona nit, Alfons.
Bona nit.